Temps de diàleg.
Doncs encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món, i ho fem com sempre amb el cap d'informació de la casa i editor del Sense Distància, senyor Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, no cal senyor, eh? Tots som
no, senyors i senyores. A partir d'ara et diré senyor Miranda.
Molt bé, com vulguis.
Amb tots els meus respectes. Vinga, un dia com avui, és especialment oportú parlar de pau, i tant, mare de Déu, és molt oportú parlar de pau des d'una visió interreligiosa, oi, Ignasi?
Doncs sí, Rafa, certament són constants les crides aquestes últimes hores dels principals responsables de les religions del món a rebutjar la guerra i a fomentar la concòrdia, la pau i la fraternitat. Com ha dit aquests dies el Papa Francesc, és molt trist que es pugui arribar a veure l'altre com un enemic i no pas com un germà.
I tant.
A Ucraïna conviuen cristians ortodoxos que pertanyen al patriarcat de Moscou amb altres vinculats al de Kiev. A més, també hi ha catòlics de ritu oriental, fidels en aquest cas al Papa de Roma i alhora propers en molts aspectes litúrgics i culturals a tot el que són les esglésies de l'Orient en general. Avui, però, el nostre temps de diàleg no parlarà de cristians ortodoxes.
I de què parlarem, a veure?
Sinó que es fixarà en una creença diferent, i podem dir que de consens. Uh-huh. Es tracta d'una religió asiàtica nascuda en territori de l'actual Iran i basada en la defensa de la pau i la unitat de la humanitat per la pau, precisament, i per la convivència.
I tant.
Ens referim a la fe Bahá'í, fundada al segle XIX per Bahá'u'lláh.
I què explicarem avui sobre aquesta fe Bahá'í?
Sobretot fixarem la nostra mirada en la figura d'Abdul Bahá, el fill del fundador, Bahá'u'lláh. Va ser clau en el creixement i la difusió de la religió Bahá'í arreu del món, però sobretot un gran treballador per la pau. Els seus esforços van ajudar molt a superar o almenys a reduir notablement les visions de l'ésser humà que predominaven encara a principis del segle XX. Ens ho podem imaginar, sobretot el racisme, la desigualtat entre l'home i la dona i fins i tot l'odi entre les creences. Amb motiu del centenari de la mort d'Abdul Bahá, s'acaba de publicar un llibre titulat Abdul Bahá, la construcció de un nuevo mundo. El seu autor, Amin Egea, ofereix una mirada sobre la vida d'aquest personatge molt marcada per la persecució, l'exili i la presó, però també presenta el més important del missatge que va oferir al món per invitar tothom a l'acció i a la responsabilitat individual. Es tracta d'un missatge d'esperança i de confiança en el futur de la humanitat.
I a banda d'aquest llibre, Ignasi, també en presentem avui un altre del mateix autor, justament.
Doncs un parell, Libros a pares,
i tant,
Rafa.
Ja veig,
efectivament.
Ja veig. És molt prolífic, sí. Amin Egea.
L'autor sí que és el mateix, Amin Egea, un dels impulsors actuals de les comunitats de la fe Bahá'í a Catalunya, que també ha escrit Un clamor por la paz, Abdul Bahá en Occidente, 1911-1913. Ja podem imaginar que és un llibre més aviat històric. Aquest treball explica concretament els viatges del fill de Bahá'u'lláh per Occident, on va ser invitat a pronunciar conferències i discursos per a moltes universitats, esglésies i altres entitats. Va defensar la igualtat de gènere, va proclamar la unitat humana, va alçar la veu contra el racisme i el nacionalisme excloent, deia ell, i en definitiva es va erigir en veu de referència a favor de la pau entesa com l'únic mitjà possible per assolir el progrés de la humanitat. Tot això, Rafa, atenció, fa més d'un segle que ho deia, eh?
I tant, i tant.
Sí, va fer una crida a les religions, en definitiva, a unir-se i a treballar per la concòrdia.
Doncs ens acompanya avui precisament Amin Egea, autor d'aquests dos llibres sobre Abdul Bahá, gran promotor de la pau, dels fonaments de la fe Bahá'í. Amin Egea, bona vesprada.
Hola, bona nit, què tal, com esteu?
Bona nit, Amin, encantat de saludar-te.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, també aquí amb Ignasi Miranda. Amin Egea, 44 anys, treballa d'arquitecte tècnic, però la seva autèntica vocació està orientada a les lletres. És llicenciat en Humanitats i doctor en Història, déu-n'hi-do. L'apassiona la història de les idees i concretament la de les religions. Amin, així, per començar, ens pots explicar breument què és la fe Bahá'í i quin és el seu origen?
Bueno, la fe Bahá'í és una religió mundial que va néixer al segle XIX a Pèrsia, i de càlcul d'un mundial, perquè encara que va néixer a Pèrsia, doncs avui és una religió universal que està present a tot arreu, té representants de totes les pobles i races del món, i és una religió que té com a eix fonamental la idea, la creència en un únic Déu, que es manifesta a través de la història, a través de les diferents religions. Considerem que totes les religions venen d'un mateix Déu, i el fundador de la fe Bahá'í és Bahá'u'lláh, que hi va proclamar ser l'enviat de Déu per la nostra època, no pas l'últim, però sí que el següent dins d'una llarga cadena d'enviats de Déu que hi ha enviat a la humanitat per educar l'ésser humà al llarg de la seva història. I el missatge fonamental de la fe Baha'i gira entorn a la idea del reconeixement de la unitat fonamental de l'ésser humà i tota una sèrie de mesures per assolir la pau universal.
Amin, com podem situar més històricament i fins i tot personalment Baha'u'llah? Perquè, clar, tots pensem, per exemple, els cristians pensem en Jesucrist, que va ser un home de carn i ossos. Què fa pensar que Baha'u'llah tenia un do especial? Quines qualitats seves fan que sigui el fundador d'aquesta religió present al món, la fe Baha'i?
Bueno, Baha'u'llah mateix va escriure que allò que distingueix o allò que defineix els enviats de Déu d'altres éssers humans són diferents aspectes. Un d'ells és que tots ells sacrifiquen la seva vida per la humanitat, no? I renuncien a qualsevol benestar material per donar la seva vida per la humanitat. El propi Baha'u'llah va estar exiliat pràcticament tota la seva vida, de l'any 1852 fins al 1892, i els últims 25 anys de la seva vida va estar a presó i va sofrir un atemptat contra la seva vida, envenenaments i una vida molt dramàtica. I una altra característica que diu Baha'u'llah, que distingueix els enviats de Déu d'altres éssers humans i que nosaltres a vegades veiem no només en Baha'u'llah, sinó també en Crist, com tu has dit, o en altres fundadors d'altres religions, és el fet que les seves ensenyances tenen el poder o la capacitat d'unir a les persones, de transformar els cors de les persones i d'insuflar al cor humà valors com ara l'amor, el sacrifici pels demés, el servei als demés. Això seria una mica el que distingueix qualsevol fundador de les religions de qualsevol polític o qualsevol filòsof, no?
Sí,
que
sí.
Tenen els fundadors de les religions tenen la capacitat de transformar els cors i de crear noves societats.
Sí, aglutinar, en definitiva.
Aquests valors, no?
Unir.
Sobretot dels polítics es distingeix molt fàcilment, perquè, clar, és molt diferent.
Sí, clar, la influència dels grans pensadors o els líders socials no és una influència tan universal, tampoc és una influència que tingui efectes en moltes generacions de persones i, per suposat, provoquen transformacions d'ordre material, però no provoquen transformacions d'ordre espiritual.
Sí.
No?
Sí, sí,
això és el que distingiria els enviats de Déu de qualsevol altra persona.
Està clar.
Amin, aquests dos llibres que presentem avui, Abdul Baha, La construcció d'un nou mundo, més petit, més breu, igualment superben editat, és un llibre molt maco, i Un clamor per la paz, més extens, més reflexiu, presenten el fill del fundador de la fe Baha'i com un gran sembrador de pau a Occident, un tema que avui especialment ens agrada molt tocar. Què explica sintèticament un llibre i l'altre, així com a titular? Què podies destacar d'un llibre i de l'altre?
El segon, Un clamor per la paz,
sí.
De fet, és l'adaptació de la meva tesi doctoral que vaig defensar a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2016.
Déu-n'hi-do, doncs enhorabona, perquè, escolta, és brutal.
Sí, sí.
I és, encara que és una adaptació d'una tesi doctoral, és un llibre molt assequible, en el sentit que és fàcil de llegir per qualsevol. Allà presento el missatge que va donar Abdul Baha en el context de la seva època i l'època en què el va donar. Per exemple, ell va, com dèieu abans a la introducció, i va parlar sobre el racisme. De fet, ell va negar la mateixa existència de les races, per exemple, no? Què deia l'opinió, què creia la ciència en aquella època? Què deia l'opinió pública en aquella època? Quines eren les lleis racials en aquella època, no? Aleshores, llegint el seu missatge amb el trasfons, amb el rerefons del context social, polític i filosòfic de l'època, un se n'adona de la radicalitat de les seves idees, no? Aleshores, toca temes com evitar el racisme, el nacionalisme, la igualtat de gèneres, el paper de les religions al món, per què hi ha tantes religions, quin paper tenen les religions, quin és el propòsit de les religions, i també, per suposat, el tema de la pau, no? Ella es va reunir amb els principals líders i les principals organitzacions pacifistes del seu moment, que eren gent molt bona, gent amb molt bones intencions, que treballaven molt per la pau. No eren com ara els pacifistes, eren gent, eren lobbies polítics molt poderosos, amb un gran finançament econòmic, però, malauradament, alhora eren racistes, estaven a favor de l'imperialisme, estaven fins i tot a favor del proliferament armamentístic.
Sí, sí.
Hi havia un contrast. La meta de la mateixa, assolir la pau, però al rerefons, el marc conceptual era tanmateix totalment diferent.
Això, no? És el llibre
que analitzo.
Analitzes en Un clamor per la paz, que exacte, recomanem especialment.
L'altre és més breu, és una introducció a la vida d'Abdu'l-Bahà, des del seu naixement fins a la seva mort, una introducció breu a la seva vida i amb el fil conductor de les idees de Bahá'u'lláh, com ell les va transmetre, com el seu fill Abdu'l-Bahà les va transmetre i les va manifestar en la seva pròpia vida al llarg de la seva biografia. No?
Molt bé.
Aleshores, és un llibre més introductori, més general, però així tot també es toquen alguns d'aquests temes fonamentals, com són la pau, el racisme, la igualtat de gèneres, etc.
Sí, sí. Doncs recomanem aquests dos llibres, editats per Editorial Bahá'í, avui amb Amin Nehea, impulsor de la fe Bahá'í en les seves comunitats a Catalunya, també fill de la fe Bahá'í, no?, per tradició familiar, oi, Amin?
Sí, correcte. Sí, sí. Sí.
És curiós, Amin, és interessant veure que moltes de les perversions que intenta denunciar i erradicar Abdu'l-Bahá formen part dels missatges que la nostra societat difon avui. Vaja, que el podríem convidar de conferenciant al Dia Internacional de la Dona, per exemple, amb discursos de fa més d'un segle, i seria ben actual, oi? Em sembla a mi.
Exactament.
La lluita contra el masclisme, contra el racisme, les persecucions i les guerres... En fi, tots els drets humans els tenia molt clars. De quina manera s'expressa avui la fe Bahá'í, per exemple, en les petites comunitats que teniu a Catalunya o en altres llocs d'Europa Occidental?
Mira, nosaltres, jo sempre dic que la comunitat Bahá'í és una mena de laboratori on els Bahá'ís, amb l'ajuda de molts amics no Bahá'ís, no és una tasca exclusiva als Bahá'ís, tratem de portar a la pràctica, al dia a dia, les ensenyances de Bahá'u'lláh i mostrar al món com aquestes ensenyances poden transformar la societat, no? Aleshores, tot el que fem gira al voltant d'aquesta idea, no?, de posar en pràctica. I, clar, una idea fonamental és que l'ésser humà, tant a nivell individual com a nivell social, necessitem un equilibri entre la nostra dimensió material i la nostra dimensió espiritual. I és evident que al món hi ha un gran desequilibri entre l'espiritual i el material. I moltes de les nostres activitats giren entorn a ajudar a les societats i també als individus a assolir aquest equilibri. Aleshores, tenim pregàries, tenim reunions de pregàries, tenim tot un programa educatiu per nens, joves i adults, per reflexionar sobre temes d'espiritualitat, sobre temes de què és l'ésser humà, sempre vinculant lo espiritual amb l'avenç social, perquè és, a la fe Bahá'í amb dues coses no estan deslligades, són una mateixa, de fet. No? I tenim, com deia, tot un programa educatiu que el tenim aquí a casa nostra, però està estès per tot el món, per qualsevol persona que vulgui participar-hi, per reflexionar sobre aquestes que nosaltres diem veritats fonamentals, no? Què és l'ésser humà, quina és la seva relació amb Déu, quin és el propòsit de la nostra vida i, sobretot, com podem nosaltres contribuir no només a millorar les nostres pròpies vides, sinó també a fer avançar les nostres societats.
Molt bé.
Doncs tornarem a parlar... Volies dir alguna cosa?
No, només que molta força als Bahá'ís, que sabem que pateixen persecució actualment a l'Iran actual. Per tant, molts ànims i pregària per vosaltres.
Malauradament, sí. Malauradament, encara, i ells són un bon laboratori, ja que parlàvem de laboratoris, de com una comunitat que ja porta quasi més de 40 anys, tota la vida, no?, però ara en la República Islàmica fa 40 anys encara més, una comunitat perseguida, malgrat això, mai ha fet servir ni la violència, ni l'opressió, ni cap eina pròpia dels opressors per defensar-se.
Molt
no?
bé, molt bé.
Doncs tornarem a parlar de la fe Bahá'í.
Com lluitar per la pau encara que siguis perseguit. No?
Important això, exacte.
Molt important. Deia que tornarem a parlar de la fe Bahá'í, molt interessant pel missatge que ens ofereix i ens quedem amb ganes de més, però se'ns escapa el temps. Moltes gràcies a Amin Nehea per haver-nos acompanyat i fins una altra i molts ànims en tot.
Moltes gràcies a vosaltres i una forta abraçada.
Igualment, una abraçada.
Gràcies a tu també, Ignasi.
Gràcies, Rafa.
T'escoltem demà al Sense Distància.
Així és.
I nosaltres, que de seguida rebem Salvador Aragonès.